dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 11 de novembre. Comença un dia més. Comencem setmana i avui us oferirem la secció 1 per 1 amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. Podreu escoltar una entrevista amb la periodista i escriptora Pilar Eire. Ens parlarà del seu darrer llibre, Un perfecte cavaller. Com cada dilluns tindrem també la secció Equips de llegenda. Avui ens parlarà de l'Arenys de Munt, subcampió de la Copa d'Europa de la temporada 1976-77 d'hoquei patins. Com sempre, a la recta final del programa repassarem les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dilluns. Dilluns 11 de novembre, moment de repassar les portades i els titulars de la premsa d'avui, evidentment avui totalment centrades en els resultats de les eleccions d'aquest diumenge 10 de novembre. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem avui amb la portada del Més Tarragona. En el titular hi llegim que el PSOE guanya però es debilita mentre Vox es dispara i Ciutadans s'enfonsa. Els socialistes obtenen 120 diputats, 3 menys que el 20 d'abril. El Partit Popular es manté com a segona força amb 88, 22 més, i Vox i Rom a la tercera plaça amb 52, 28 més que a l'abril. Ciutadans experimenta una estrepitosa davallada i passa dels 57 diputats a només 10, situant-se així com a sisena força per darrere d'Unides Podemos i Esquerra Republicana. Veiem els resultats en la fotografia de portada i també hi llegim en titular victòria dels republicans a Catalunya, tot i perdre 2 escons, i Esquerra revalida els 2 diputats a Tarragona, mentre Ciutadans perd l'únic que tenia. Els socialistes en recuperen un i Junts per Catalunya manté el seu. Fem un cop d'ull, com sempre, als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, amb portada destacat també els resultats de les eleccions. El PSOE guanya les eleccions amb un lleuger descens, el PP fracassa, Ciutadans s'enfonsa i Vox esdevé el gran triomfador. Al Tarragona Digital, Esquerra manté la victòria a Tarragona i la patacada de Ciutadans dona el segon diputat al PSC. Junts per Catalunya resisteix, Podemos perd suport i el PP recupera però queda per sota de Vox, que guanya 11.000 vots vers els comicis del 28 d'abril. I a l'Infocamp, la consolidació del lideratge d'Esquerra i el segon diputat del PSC animen la nit electoral a Tarragona. Alegria, Junts per Catalunya pel creixement i cares molt llargues a Ciutadans per la pèrdua de l'únic diputat que tenien. Seguim amb més portades, agafem ara la de La Vanguardia. El titular és que Sánchez guanya, però tindrà més difícil configurar una majoria. El candidat del PSOE d'habilitat es compromet a desbloquejar la formació de govern en una jornada en què es disparen el PP i Vox i s'enfonsa Ciutadans. A la portada del periòdico el titular és Més difícil, Sánchez torna a vèncer, però el PSOE i Podem perden pes amb la repetició. La ultradreta puja a la tercera posició a costa de Ciutadans i el PP recupera terreny. A la portada del diari Ara, Sánchez s'encalla, Vox noqueja Ciutadans i l'independentisme guanya. Són els titulars. A El País, Sánchez gana, però la formación de gobierno se complica aún más. Los socialistas se dejan 3 escaños respecto a abril y Podemos baja 7. El Partido Popular de Casado se recupera y alcanza los 88 diputados. Vox se convierte en la tercera fuerza tras duplicar su grupo y Rivera solo salva 10 de sus diputados e irá a un congreso extraordinario. Al ABC, las urnas culpan a Sánchez y Rivera del bloqueo. El PSOE fracasa en su estrategia frentista al perder 3 escaños y aupara a Vox. Ciudadanos deja la continuidad de su líder en manos de los militantes tras la debacle. Y a la portada de La Razón, el titular es rebloqueo. Sánchez gana, pero retrocede 3 escaños y solo sumaría con un pacto Frankenstein.
I acabem el repàs de titulars amb la premsa esportiva. Avui dos noms propis, una a Barcelona, l'altra a Madrid. A Barcelona, com no pot ser d'una altra manera, Leo Messi, que torna a acaparar les portades dels diaris esportius catalans. El diari Esport Doble 52 de oro, Messi es el rey de los goles de lanzamiento de falta y de los hat-trick, 52 y 52. Su actuación ante el Celta le acerca un poco más a su sexto balón de oro. Al diario Mundo Deportivo, Messi sin falta. La soberbia efectividad de Leo sigue tirando de un Barça líder, pero aún irregular. El argentino marca una de cada tres faltas que lanza y lleva ya cuatro, la mitad de su récord en un curso. A Madrid, el belga Eden Hazard és el protagonista de les portades del diari Marca i del diari AS. Marca parla de Hazard. Eden comienza a dejar su sello en el Madrid. El belga fue el mejor de los blancos en Eibar. Enseñó parte del repertorio que le encumbró entre las estrellas del fútbol mundial. Zidane aún espera que mejore las cifras goleadoras. Al diari AS, Hazard ya está aquí. El plan de Zidane de darle muchos minutos para coger la forma da resultado. Hizo 7 regates en Ipurúa y recuperó 6 balones, solo uno menos que Casemiro. El Pichichi Benzema es su mejor socio. Se repartieron 13 pases. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 11 de novembre. Fem una pausa d'aquí uns moments. Escoltem una entrevista amb la periodista i escriptora Pilar Eire.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49. A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita a la brossa el seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu. Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Els secrets de l'alta societat de la Barcelona franquista explicats amb detall. Obrim les pàgines d'un llibre que recull una història d'amor, traïció i política. Narradora, cronista de l'època i fins i tot protagonista, aquesta periodista nascuda a la capital catalana fa 68 anys ens deixa mirar pel pany d'una porta on es guarden molts secrets de la burgesia catalana a un perfecte cavaller. Pilar Eire, què tal? Benvinguda.
Hola, Montse. Muchas gracias por invitarme. Encantada.
Com se sent una cronista explicant els secrets del seu propi entorn familiar i social?
Bueno, pues la verdad es que es un libro que estaba viviendo dentro de mí desde hace muchos años. Yo estaba dedicada a otros asuntos, bueno, a otras historias, pero el libro se iba formando, se iba haciendo, porque ahí en este libro pues está todas mis vivencias, están las sobremesas familiares cuando éramos pequeños, están mis recuerdos de niñez, de infancia, están lo que me contaron mis tías. Mi padre hablaba muy poco de la época de la guerra, por no decir nada, pero mis tías y mis primos y mis abuelos, todos me fueron explicando una historia que yo veía que no salía en otros libros. Era una historia que solamente me pertenecía a mí y yo pensaba, pues mira, también era Barcelona esto, estas personas también eran de Barcelona, también construyeron la Barcelona que es ahora, también están en nuestro ADN, no solamente en el mío, que soy familiar, sino en el de todos los barceloneses. Y entonces la idea fue madurando y llegó un momento, después de mi último libro, que digo, ya está, o sea, la tengo aquí, la tengo en la punta de los dedos, tengo que escribirla. Y he estado 2 años en proceso de escritura, pero desde luego este libro se ha ido formando dentro de mí desde hace, bueno, ¿cuántos años has dicho que tengo? Me cachis, 68, pues 68 años.
Pilar, abans d'aquest, un perfecte Benedicta Cavaller. Jo ho dic bé perquè ha sortit tant en català com en castellà aquest llibre. Quants llibres has escrit? Portes al compte?
Quin número a ver, aquí tenemos discusiones porque el otro día me hicieron una, bueno, como un retrato, bueno, una entrevista biográfica en un programa de televisión en Telecinco, y ellos estaban empeñados en que yo había escrito 20 y yo 22, y no sé, ahí está, entre 20 y 22, creo que es el número 21, y de 21 libros es el único, mira Mons, el único que han traducido al catalán, y estoy tan emocionada, salió en catalán, se llama Un perfecte cavaller y está en columna, y Un perfecto caballero que es Planeta, salieron con un día de diferencia, y a mí esto me encanta, me emociona ver mi libro escrito en catalán, bueno, está pensado en catalán además.
Aquesta Barcelona franquista que surt en el llibre tenia aquell arriba i abajo, que hem vist en moltes sèries, en moltes referències d'altres països, no? Aquelles diferències socials tan abismals, aquelles classes socials de la Barcelona alta i la Barcelona de classe baixa.
Sí, sí, la verdad es que es un contraste brutal, Yo hablo de esa Barcelona que era la mía, ¿no? Que es la Barcelona de los vencedores, pero luego también está la Barcelona de los obreros, de los gente que venía caminando desde Murcia, por ejemplo, hasta Sabadell, porque gran parte del libro también transcurre en Sabadell. Es una gran historia de amor entre un empresario textil y una obrera de su fábrica, pero el contexto es el contexto de la época, que era un contexto lleno de contrastes, que es un poco el lo que explica la Barcelona de ahora, ¿no? Y en ese contexto pues está Mauricio Casasnovas y el mundo que le rodea, que es el mundo del liceo, de los señores que llevaban a la tintorería a Londres sus vestidos, sus trajes, las señoras que se vestían en Bastida, los abrigos de visón, las joyas, el polo, el club de golf, y luego está la Barcelona, pues, y Sabadell, de las cuevas, de las cuevas de San Olegario, de las colas en las puertas de las fábricas a ver a quién llamaban para trabajar ese día, y luego ese final, que es un final que no voy a contar porque realmente es un final que pone a todo en orden, ¿no? Y es un final creo que sorprendente, pone todas las cosas en su sitio, el final del libro. Y esa Barcelona, pues a mí es la que me... Esa Barcelona, ese Sabadell, esa Cataluña en suma, porque también hay una Cataluña rural.
Aguilar de Segarra.
Aguilar de Segarra, sí, sí. Como mi familia, nosotros teníamos una masía en Aguilar de Segarra que se llamaba Can Prat. Es una masía que sale en los libros porque es una masía muy bonita, destartalada, sin ninguna comodidad, bueno, tal como lo explico en el libro, y que quedaba justo al lado de la vía del tren. Y esa Cataluña rural pues también la refleja en cierta manera.
Mauricio Casasnovas, el seu protagonista, era tan ric, que va haver de comprar l'amor?
Bueno, sí, era muy rico, desde luego, era el tío más guapo de Barcelona, ya explico yo. Y la verdad es que tiene un antecedente real, porque yo recuerdo a mis padres en una conversación muy lejana, que yo era muy pequeña, yo siempre escuchaba, yo siempre me metía en todas partes y escuchaba porque me encantaba. Yo creo que de ahí nació mi vocación de periodista, o realmente es que ya la tenía entonces, y me encantaba escuchar a los mayores. Entonces yo recuerdo una conversación de mis padres que mi padre le contaba a mi madre, fulano de tal está liado con una obrera de su fábrica. Y mi madre, ah, bueno, sí, era normal, pues le hacían un hijo, la retiraban de la fábrica, cuando se cansaban de ellas porque se hacían viejas, les ponían una mercería y luego se iban a buscar a otras más jóvenes. Entonces no les llamaba la atención, pero mi padre dijo, escandalizado, dijo, ¿y se ha enamorado? Y mi madre, no, se llevó las manos a la cabeza, ¿enamorado de una obrera de su fábrica? Sí, no puede ser, está loco, es un payaso, es un titella, ¿pero de qué va? Es un galifardeo, ¿pero de qué va enamorado? O sea, lo que les llamó la atención, lo que les escandalizó realmente es que el hombre se hubiera enamorado de una mujer de una clase tan inferior como una obrera de su fábrica. Y de ahí, ¿no? de esa historia, ese es el germen de la gran historia de amor que sale en mi libro, que está contextualizada en la Barcelona, en esa Barcelona de nombres propios, toda llena de nombres propios, una crónica social de lo que pasó también en aquellos años.
Tot el luxe i tot el poder que es veu per aquest pany de la porta que ens ha obert Pilar Eire, amb aquestes bases es va consolidar aquesta burgesia profranquista de la que no sé si encara ara som hereus?
Bueno, la sesión inaugural del Liceo, que fue en el otoño del año 39, después de la guerra, toda la burguesía franquista, porque en esa época sí que únicamente iban al Liceo los ricos, toda la burguesía franquista volvieron a poner sus joyas, las joyas que habían estado escondidas durante 3 años, sus abrigos de visón, que también habían estado escondidos, y se pusieron a cantar espontáneamente, brazo en alto, El cara al sol. Y yo recuerdo que mi padre se encontró a un amigo suyo, que había sido secretaria de Cambó, y le dijo, que llamaba Ferran Baix Taverner, y le dijo, hombre, Ferran, ¿qué tal estás? Y entonces le iba a dar un abrazo y el otro le separó y le dijo, no me llamo Ferran, me llamo Fernando. Y entonces sí que le dio un abrazo. Fue una burguesía que medró a costa del franquismo, evidentemente. Otros dirán que a pesar del franquismo, pero se aprovecharon, hubo toda una, en esa España de la posguerra, una España hecha de corrupción, ¿no?, en el que circulaba muy poco dinero, pero siempre iba a parar a los mismos bolsillos. Los que se aprovecharon fueron unos cuantos, que por cierto, a lo mejor no eran concretamente los que habían ganado la guerra. Concretamente mi familia, nosotros somos, mi padre eran 8 hermanos, todos eran falangistas, todos eran de derechas, 2 estuvieron en una checa, incluso mi abuelo estuvo en la checa de Vallmajor, mi padre estuvo preso en la prisión Modelo, otro tío mío estuvo escondido durante 2 años, todos tuvieron diferentes implicaciones en la guerra y forman parte del bando de los vencedores, pero luego no eran lo suficientemente, no eran deshonestos, o sea, no se aprovecharon de esto, no se enriquecieron en absoluto, cada uno eran profesionales, se dedicaron a su profesión, ninguno de ellos se convirtió en un hombre rico, y los que se aprovecharon fueron otros, gente sin escrúpulos, ¿no?, que se aprovechaban todas las artimañas, las divisas jugaban con las divisas en Tánger, metían dinero en unos bolsillos, en otros, había el tema de las cuentas combinadas, en aduanas, sobornaban a los aduaneros, y así se hicieron grandes fortunas.
La pela es la pela, y si calia estar al costat del poder... Bueno, estaba al costat del poder,
en mi
¿no?
libro sale un empresario emblemático que es el padre del el suegro del protagonista, y entonces cuando en los años 50 empezaron movimientos catalanistas, empezaron pues los de la Floyd, ¿no?, los Endros, los Carulla, empezaron con el Institut d'Estudis Catalans, empezaron a meter dinero bajo mano en estos en entidades catalanistas, el suegro de mi protagonista nos han pedido dinero a todos los empresarios que metamos dinero, y Mauricio dice, tú no habrás metido, ¿no? Usted no habrá metido, porque usted lo de Franco ya le viene bien. Dice que menos mal que vino Franco a salvarnos de los desmanes del periodo de guerra civil. Dice, oye, hay que poner una vela a Dios y otra vela al diablo. Y como en este caso yo no sé quién es Dios y quién es el diablo, les he metido dinero.
Pilar Eire, sisplau, obri el seu llibre, escolliu un petit fragment i, sisplau, comparteixi la lectura.
És el comienzo del libro, ¿eh? El libro empieza así. Fue algo que me contaron y yo imaginé. La primera, mi madre, que me habló con asombro y un poco de miedo de Mauricio Casasnovas, de su historia, de su mundo, que era también el de ella. Una historia cuyo inicio no puedo figurarme más que el día en que la columna de Yagüe, por fin, entró en Barcelona. Como en una bruma veo el momento al que no asistí, ni siquiera había nacido, pero irrumpe en mi cabeza tan vivamente porque aún me parece escuchar a mi madre contándome quién fue y qué hizo aquel hombre que era una especie de Dios y una especie de diablo.
Ara que aquests dies es parla tant del franquisme sociològic, aquest llibre pot donar llum a entendre què és el que està passant?
Bueno, a ver, es que yo pienso que nosotros somos fruto de aquello. A mí lo que me llamaba la atención es que esa red social de la que formaban parte mis padres, esa Barcelona que yo viví y que vivieron tantos como yo, no existiera, simplemente no se hablara de esas personas, Hubiera un agujero tremendo en los años 40 y 50 en Barcelona, como si todos hubiéramos sido maquis y hubiéramos estado en las montañas pegando tiros. Y a mí me pareció injusto porque con sus luces, con sus sombras, con sus contradicciones, estuvieron ahí y forman parte de nuestro ADN y pueden explicar también lo contradictoria, lo poco homogénea que es la sociedad catalana en estos momentos. Yo creo, quiero pensar que los chicos que cantaron, las personas que cantaron el otro día el Segadors en el Liceo, a lo mejor tienen los mismos apellidos que los que cantaban el Cara al Sol en el 39, que un poco, también una pequeña gota de su sangre también viene de aquella época y me parece injusto, la palabra no es injusto, pero creo que clarifica, como tú has dicho, mucho más el presente, conocer cuál fue nuestro pasado y aceptarlo. O sea, no se puede, el pasado desde luego no se puede cambiar, pero lo que podemos hacer es conocerlo.
Un perfecte cavaller, Pilar Eire. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Un per un. Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa. Equips de llegenda.
El Centre d'Esports Arenys de Munt va gaudir del privilegi de jugar la primera edició de la Recopa d'Europa disputada la temporada 76-77. Continuem parlant d'hoquei sortints. Una victòria contra el Reus a partit únic que donava a l'equip del Maresme l'accés a la disputa d'aquesta Recopa. Després d'eliminar un equip belga a quarts i un italià a semifinals, l'Arenys es va trobar a la final l'Oeiras portuguès. Amb la força d'un poble sencer donant suport a l'equip, l'Arenys va guanyar l'anada 4-2, però la tornada a Portugal va ser ben diferent. En un ambient de màxima tensió, els portuguesos es van situar 3-2 a pocs minuts del final. L'Oeiras va fer el 4-2 que portava la final a una pròrroga sense gols. I finalment, als penals, als catalans se'ls escapava el títol per 3-2. Ens expliquen aquella Recopa l'entrenador i actual delegat de l'equip, Lluís Cucurull, i el porter Jaume Comajoan. Aquest és un reportatge de Jordi Cervantes amb l'assistència tècnica de Xavi Navarro.
Com a entrenador em va deixar una sensació de victòria, perquè si no hagués sigut perquè l'arbitratge italià que vam tenir, que va ser un desastre, l'Arenys de Munt hauria quedat campió. Això no estic completament seguríssim. Vull dir, l'arbitratge, però horrorós. Però bueno, allà aquell pavelló de Lisboa, allò era un infern.
Va ser bastant cruel, perquè de la manera que va ser, en l'últim penal, pues, la pilota havia entrat. L'àrbit no va voler sentir res. Hi havia un jutge de porta en aquell temps de darrere. Va aixecar la banderela dient que era penal, que era gol, i no va voler donar l'àrbit italià. Llavors, com que va assenyalar ja que s'havia acabat el partit, allà va saltar molta gent. Vam quedar envoltats, vam perdre l'àrbit, vam perdre tot per allà al mig. I vull dir que vam quedar completament despistats. La gent, bueno, escopint-se, donant-se patades, perquè passaven els peus per les baranes, i bueno, era una cosa insuportable. Jo no havia viscut mai un partit amb tant de nervi i tanta tensió com aquell.
El nostre plantilla era seguiment dos anys. Grans jugadors, tenia l'Edo, tenia el Freixas, tenia el Valentí Rodon, el Quinet, vull dir, era un gran equip, vull dir, i això t'ho demostra les classificacions que fèiem a divisió d'una horta, llavors, sí, compacte.
Teníem un equip bastant complet, a més veterà, sabíem el que tocava, perquè l'Edo ja jugava amb la selecció espanyola també, el Freixas també hi havia entrat ja, i vull dir, teníem jugadors que sabien el que feien també, era de bona qualitat, eh? No, era un entrenador molt dialogant. Clar, et donava molta d'allò, vull dir que no t'estancava, no? Ell t'animava i vinga, va, que tu això ho saps fer-ho i que això et sortirà i provarem a fer això d'aquesta manera, ho provarem a fer de l'altra. I l'equip funcionava també, moltes gràcies a l'entrenador també, perquè tenia moltes idees, que llavors també anava bé perquè t'orientava una mica.
I llavors tenia un gran col·laborador com era el Joan Edo, que el Joan Edo llavors era dintre del hockey, era una estrella, no? Em va ajudar molt ell també, està assessorat per ell i o sigui, em va donar molta experiència en aquest aspecte. La meva base sintèticament era la defensa, i la defensa sense passava amb el contraatac. Vull dir, llavors, a dintre de la competició, com anàvem agafant ja, sobretot la forma defensiva, que jo la meva obsessió sempre era la defensa, no? I llavors, gràcies a tenir jugadors forts en defensa i el que sigui, amb els hàbils, muntàvem jugades de contraatac, jugades de conjunt, practicàvem un hockey, t'ho dic sincerament, per mi, fantàstic. Des del moment que vàrem arribar a poder entrar en aquestes eliminatòries, gràcies a haver eliminat en els Reus, que vam haver de fer un partit neutral que va muntar la federació a Sentmenat, vull dir, des de llavors les il·lusions eren totes, perquè eliminar els Reus i entrar dintre de la competició, això ja ens va donar uns ànims horrorosos, no? Podíem guanyar l'un o l'altre, però bueno, i la victòria va ser sensacional. Classificant-se per la Recopa, la primera Recopa d'Europa, doncs imagina't. Mira, la primera eliminatòria la vàrem fer amb els Sondais d'Elda. Aquests els vàrem eliminar tant aquí com a casa seva. La segona eliminatòria la vàrem fer amb el Novara d'Itàlia. Aquests els vàrem guanyar aquí i a casa seva. I a la tercera i final va ser amb el Oeiras de Portugal, que aquí el vàrem guanyar per 2 gols, vam quedar 4-2, i allà vàrem empatar, gràcies a l'empatar va venir la pròrroga, i la pròrroga vam quedar igual, i llavors vàrem anar als penals, que és allà de Marsella, on vàrem caure.
Era el Sundays de Bèlgica. Al principi vam marcar els gols molt de pressa i ens vam ficar molt endavant amb 4 gols o 5, i a mitja part llavors vam fer ja una mica de canvi, de rotació, perquè vam veure que bueno, podia haver-hi hagut molta diferència, no?
Tot el respecte, vull dir, era un equip voluntariós o el que sigui, però tècnicament de hockey no... Vull dir, va ser una eliminatòria molt fàcil. Bueno, amb els italians els van guanyar aquí a casa, vàrem quedar 4-2 i a la pista d'ells es vàrem quedar 2-3, o sigui, vam guanyar per un gol. No, home, Itàlia una vegada era un equip fort, eh? Vull dir que ja vaig express, va ser un partit de tu a tu.
I el Novara d'Itàlia portava 3 jugadors internacionals que jugaven en aquells moments a la selecció italiana. Feien un equip, que el tinguin aquí, que posa Grumossi, Giboni, Borlini, Fona, que era un dels millors, Scacchetti, Battistella, que també era molt bon jugador, en Facetti també era un molt bon jugador, que tenien un bon equip, eh? I bueno, doncs va anar bastant bé també amb aquests. Els italians aquests, com van fer el primer partit, van jugar contra l'Oeiras. El que et comentava, de que havien ficat amb un equip que ja havia perdut, el van tornar a reenganxar. I van ficar contra el Novara. El primer partit va guanyar a l'Oeiras 5-4, però en el segon van remuntar-ho al Novara. Aquests van quedar eliminats, l'Oeiras. El que no s'entén és perquè el van tornar a repescar per jugar contra nosaltres. Semblava com si fessin una lligueta que anessin jugant tots contra tots. Però allò va haver-hi desbaracusta de part federatiu.
Un equip molt brut, molt fort. Bueno, els portugueses ja els sabem com juguen a hockey. Però bueno, aquí a casa els vàrem dominar i els vàrem passar bé. Vull dir, va ser un partit de tu a tu. Bueno, 4-2.
Aquell dia, bueno, semblava que tothom feia festa, perquè no havia vist mal la pista tan plena com aquell dia, vull dir que la gent, totes les grades a tope, i la gent dreta, i bueno, vam fer uns acoplaments també per ficar-hi més gent, i també estava tot ple de gent, allà hi havia moltes persones, i van entrar allà moltes. Quan vam sortir vam quedar tots sorpresos, però clar, és el que deies, ja que hi som, ens ho estem jugant tot, aquí hi hem de fotre el cap com sigui. I ens va sortir força bé perquè vam poder guanyar-los per 4-2. Però ells van canviar i van ficar a jugar en el Palacete de Cristal, que em penso que era del Porto. I llavors allà dintre que hi havia 2.500 persones. Quan vam sortir i vam veure tanta gent i tan ple i tantes banderes i tant de pollons, ens vam fotre nerviosos, no? Però a còpia vam començar a anar jugant i veient que la cosa anava bastant bé, ens vam anar tranquil·litzant més. I faltava potser 1 minut i mig o així per acabar, eh? Va ser ja perquè amb una falta directa ens la vam fotre cap a dintre, que si no, potser encara hauríem guanyat.
Heroics, vaja, ja no sé quina paraula dir-li, heroics. Sobretot amb una jugada final, que allà va ser un tabarrit per mi davant d'això, va pitar una falta, i en el moment que pitava la falta, per lògica, l'àrbitre ha de pitar. Però mira si eren punyents aquests portuguesos, que no van esperar que l'àrbitre pités, va agafar en la nostra defensa despercebut, pum, 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 i gol. Clar, aquell gol no ho era, l'havia d'anul·lar. I allà és la seu on no va tenir els collons d'igualar. Per això varen empatar el partit. Llavors ja vam anar a la pròrroga amunt i avall, amunt i avall, va quedar igual, i no va haver-hi cap més remei que allà els penals.
Quan hi va haver-hi molt de nervis va ser el final amb els penals, allò va ser un desespero, perquè allò que tens la sensació de que t'ho han robat.
Festa major, passejada per la riera, bueno, que vulguis, festa major, la gent contentíssima. Clar, és que va ser un espectacle. Vam veure partits de coqui immensos. I clar, és que jo tenia una plantilla que, vull dir, que Déu-n'hi-do, eh? Coqui, sí que coqui, és que era un equip tècnic, però amb molta força.
Tot el d'allò va representar que havíem fet una fita molt important i que havíem sigut els primers de poder-hi arribar-hi. Llàstima no ens va poder guanyar. Però dintre d'això, doncs vam estar bastant satisfets. Va ser una llàstima, però bueno, què hi vols fer-hi? Ja no hi vull pensar-hi més, amb això. Cada vegada m'hi enrabio. Perquè veus una cosa que la tens tan a prop i que per poc se t'escapi, saps?
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui continuem coneixent arts marcials. Avui, Aikido. La paraula Aikido està formada per tres vocables japonesos. Ai, que vol dir unió, fusió, coordinació i harmonia. Ki, que vol dir energia, esperit o alè vital, i do, que vol dir via, camí o manera de viure. L'aikido el va desenvolupar inicialment el budoka Morihei Ueshiba, aproximadament entre els anys 1930 i 1960, basant-se en diverses escoles clàssiques d'arts marcials de combat amb i sense armes practicades pels guerrers samurai. Després de la Segona Guerra Mundial, les arts marcials van ser prohibides durant uns anys al Japó per les forces d'ocupació nord-americanes. A principis del febrer del 1948, però, el Ministeri d'Educació va concedir el permís per restablir l'Institut Aikikai i allà es va establir la Central Mundial d'Aikido. L'any 1954 es va traslladar aquesta seu central d'Aikido a Tòquio i el títol oficial de Fundació Aikikai per difundir l'Aikido al món. L'eclosió pro mundial de l'Aikido es va dur a terme als anys 80, promoguda en gran part per les pel·lícules d'arts marcials de Hollywood. Al món del cinema, l'actor Steven Seagal va popularitzar aquesta disciplina. De fet, és mestre cinturó negre 7 d'an Aikido Aikido. L'Aikido, al estar sota la influència del sintoisme i en menor mesura també del budisme zen, busca formar els seus practicants com a promotors de la pau. A Catalunya, l'Aikido és una de les arts marcials que formen part de la Federació Catalana de Judo. L'aikido és una art marcial japonesa que permet defensar-se sense armes i la diferència fonamental amb altres arts marcials està en que busca dissuadir l'adversari i neutralitzar la seva intenció agressiva molt més que no pas derrotar-lo. El practicant d'aikido utilitza tècniques de projecció i d'immobilització per desequilibrar o per dominar també el seu adversari. Pot també acompanyar els seus moviments d'una sèrie de temis, que són aquests cops amb punts vitals del cos, i aquest exercici inclou la pràctica amb diferents àrees. I avui, per saber-ne més sobre aquest art marcial, hem parlat amb el practicant i també mestre Fidel Fernández Soler. Per acabar d'aclarir dubtes, el nostre convidat ens ha explicat de què parlem quan parlem d'aikido.
Més que un esport és un entrenament. Un entrenament del cos i de la ment per gestionar conflictes, intents d'agressió i fer-ho d'una manera no violenta. Mm. Vull dir, no hi ha una competició d'aikido, per això no és un esport, diguéssim, a l'uso, però sí que a fer una activitat física ho podem posar dintre d'aquest context. Però ha de quedar clar que no hi ha competició, no hi ha guanyadors ni perdedors. És una gestió del conflicte d'una manera pacífica.
El que també ha volgut destacar és la diferència principal entre l'aikido i altres arts marcials.
També hi ha una diferència entre l'aikido i les altres arts marcials, que no és un art de combat. Vull dir, que les altres estan concebudes per fer un combat un contra l'altre, en aquest no. La filosofia és diferent. La filosofia és crear harmonia en una situació hostil, d'acord? Però sense danyar a l'altre. Saber-te protegir alhora que cuides també l'altre.
Preguntat per l'estat actual d'aquesta art marcial a Catalunya, el Fidel s'ha remuntat a la seva màxima esplendor allà pels anys 80.
Bueno, les arts marcials, diguéssim que el seu moment àlgic era més als anys 80, seguint l'eco de Bruce Lee, de les pel·lícules aquestes arts marcials, i bueno, se n'ha anat mantenint, però diguéssim que no va en augment. La gent que ho fa sí que realment són molt fans i tenen continuïtat, però no és que es vagin afegint molta gent, perquè també estem en un moment molt digital, molt de fer coses amb les màquines i amb una pèrdua una mica de contacte corporal amb els altres.
I ens ha recordat que actualment s'estan desvirtuant les arts marcials en conjunt, ja que no aposten tant pel desenvolupament personal.
El fet dels arts marcials s'ha anat desvirtuant molt els últims anys i s'han creat una manera de treballar que és molt, com en diria, té poc en compte la gestió emocional de la persona que la practica. És més de vèncer l'altre i fent-ho com una barreja de diferents tècniques per fer-lo més eficaç a l'hora de destruir, entre cometes, a l'altre. Aleshores, hi ha molts arts de combat, però que treballin una mica el desenvolupament personal, doncs queden poques.
Com acostumem a fer, avui també hem preguntat al nostre convidat pels seus inicis en aquest món.
Era una cosa que sempre estava present i sempre deia, tinc tard o d'hora, haig de començar amb això. I com vaig començar, doncs bueno, era realment el que esperava. És molt personal, vull dir, has de trobar el teu llenguatge a l'hora d'expressar-te, de comunicar-te amb els altres, i l'aikido té un component d'harmonia, de bellesa, i de curiositat, de creativitat, de trobar noves formes de relacionar-se amb l'altre, que bueno, em va fascinar des d'un bon principi.
El Fidel, a banda de practicant, us ho dèiem fa una estona, també és mestre, però què prefereix? Ens ha parlat de la importància d'adquirir bé l'art per poder-la ensenyar.
Ensenyant és molt important a l'hora de prendre consciència en quin grau tens assimilat els coneixements. Vull dir, quan tu practiques, com a alumne, vas adquirint unes habilitats, però quan les ensenyes és quan et dones compte realment de quines coses estan integrades i quines encara requereixen més pràctica.
A Catalunya hi ha força centres on es practica l'aikido i és el nostre convidat el que ens en destaca un.
Clar, jo puc parlar des de la meva experiència, on he estat, i jo destacaria Barcelona, el UBK Kidojo, on ja segueix una tradició de l'aikido des de fa 30 anys, amb una filosofia molt de respecte al principi i, bueno, és un lloc de qualitat.
I ens acomiadem avui amb una darrera recomanació, trobar un bon mestre. Ens retrobem la setmana vinent.
A vegades tens una mala experiència amb algun mestre perquè no acabes de connectar i aleshores fas una lectura de l'art marcial que no és la correcta i potser has d'anar provant diferents jocs fins que trobis el teu mestre.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
I acabem un dia més amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns 11 de novembre. Ens quedem aquí a Constantí aquesta tarda a 6:45. Tenim a la Biblioteca Municipal de Constantí nova sessió del Club de Lectura, en aquest cas amb la senyora Dalloway de Virginia Woolf. Un cop al mes al Club de Lectura que reuneix a la biblioteca per comentar la lectura triada i en aquesta ocasió tindrà lloc a 6:45 a la Biblioteca Municipal de Constantí. Seguim amb més activitats. Anem ara a Tarragona, una 5:15 de la tarda, a l'Espai Jove Quesa. Hi ha una selecció de fotografies de Sergi Càmera que ens mostra la perillosa i llarga ruta cap a Europa de molts refugiats de procedència diversa i el camí que han d'emprendre a la recerca d'una nova vida lluny de la guerra. Una exposició visitable fins al 16 de novembre que porta per títol Refugiats, l'Odissea cap a l'Europa. I a l'Espai Nautilus, a les 7, tenim l'exposició de l'Eduard Virgili, a Mare Internum, que podem visitar fins al 18 de novembre. D'altra banda, també a Tarragona, avui a la Biblioteca Pública, a les 6 de la tarda, a la sala infantil, hi ha jocs sense endolls, ni pantalles, ni piles. Jocs, doncs, sense endolls. Juguem sense endolls és l'activitat que porta per títol l'activitat que tenim aquesta tarda a Tarragona, a la biblioteca. Si seguim a Tarragona, hem de comentar que 6:45 de la tarda al bar d'Ibici, a la Rambla Nova, hi ha tertúlia amb el constantinenc Joan Reig. L'associació Amigues i Amics de la UNESCO Tarragona organitza el cafè tertúlia gratuït i obert a tothom amb el títol de Música Moderna als Països Catalans a principi dels 60 fins a l'actualitat, amb el músic constantinenc Joan Reig. Anem ara a Reus, a la Galeria Antoni Pinyol. Avui a les 5 de la tarda tenim l'exposició d'Esmanes de la Infància. Després de guanyar el 27è Premi Telax en la categoria d'instal·lacions, la jove artista, Alcira Monforte, ens endinsa en el seu món ple de records i d'oblits. I a Reus també avui al Centre de Lectura, 7:45 de la tarda, conferència sobre Mercè Rodoreda, vida i obra d'una dona rebel, a càrrec d'Anna Maluquer, i que és rapsoda i poeta. L'acte forma part del cicle l'Escola de Lletres i la secció de Llengua i Literatura ens parlen de Mercè Rodoreda. Anem ara al Morell. A les 9 del vespre al Teatre Auditori, l'espectacle Corbacho 5.0 tanca les festes del municipi del Morell. El televisiu humorista actua aquest vespre a les 9 al Teatre Auditori. José Corbacho es passa ara al 5.0. Els mòbils, internet, les xarxes socials, les aplicacions més estranyes, el WhatsApp, els memes i la bogeria tecnològica que ens envolta continua donant joc al showman. A Corbacho 5.0 l'humorista barreja tot això amb vivències personals i l'actualitat per crear un espectacle d'humor amb un ritme trepidant. A Cambrils, avui a la biblioteca, podem fer papiroflèxia a les 6 de la tarda, aquest taller que anirà a càrrec de Joan Vilanova per aprendre a construir figures de paper. I destaquem també que a l'Hospitalet de l'Infant hi ha xerrada avui a 8:15 a la sala Bonet Castellana al Centre Cultural Infant Pere, xerrada sobre les festes majors durant la postguerra. El campus extens de la URB de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que continua amb la programació de les quartes jornades d'història, que en aquesta edició duen per títol Espai i poder en la Catalunya contemporània. Sobre aquesta matèria tractaran les quatre conferències programades en el marc d'aquestes jornades que s'imparteixen els dilluns aquest mes de novembre, i en aquesta ocasió la xerrada anirà sobre les festes majors durant la postguerra.
Amb l'agenda cultural hem arribat, com sempre, al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà, com sempre, a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.